Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 2:15 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus. Ahir, l'amor i avui encara. 2010.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 32a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. De tant en tant, clavava puntades a les petites pinyes que cobrien el terra del bosc. Jo persegueixo alguna cosa absoluta, és a dir, indefinida, i com més m'hi acosto, més de pressa fuig de mi. Com que ho vull tenir tot, no tindré mai res. La sospita que tenia als ulls havia donat lloc a una expressió reflexiva. Jo sentia un gran desig que em digués alguna cosa sobre la vida. Havia de dir-m'ho. Tenia 15 i 20 anys més que jo. Però ell parlava de pintura. Per a ell, la vida era pintar. No hi ha regles en la pintura, deia, i l'opressió o l'obligació servil de fer estudiar o fer anar a tots pel mateix camí és un gran impediment per als joves, i tots els que professen aquest art tan difícil que toca més en allò diví que cap altre per significar el que Déu ha criat. La lluna ja havia fet camí fins a trobar-se just damunt dels nostres caps. Sentia que brillava només per a nosaltres. Ara caminàvem, a poc, sobre la sorra del Guadalquivir. Em vaig treure les sabates. El pintor callava i jo escoltava la música que s'englotava en algun lloc distant. Era una flauta. La vaig fer notar al pintor. No la sentia. Vaig deixar anar un sospir. Estava tan endinsat en les seves reflexions que ni tan sols s'adonava que les seves sabates noves s'enfonsaven en la sorra. En silenci vaig assenyalar la lluna. L'home es va inclinar cap enrere per observar el cel. Quin misteri, profund i impenetrable, s'amaga en la imitació de la divina natura, que sense ella res no és bo, i no sols en la pintura. Escoltava el to entusiasmat de la seva veu i la flauta que l'acompanyava. Una ària curiosa per a baríton ronc i flauta. Vaig tornar a pensar en Madame de Châtelet i les seves reflexions sobre la felicitat. Veritablement, la gent rica i noble, acostumada de sempre al confort, no sap assaborir la felicitat i encara menys trobar-la. En canvi, aquests homes i dones de poble, els majos i les majas, coneixen la felicitat. Per què, de fet, miro Francisco com un ruc inculte? Paco, un home tosc i brutal? No, sóc jo qui el vol veure així. Si el veiés com un intel·lectual refinat, la màgia desapareixeria. Començaria a avorrir-lo. Jo no veig més que cossos i formes il·luminats i cossos i formes que no ho estan. Continuava tot passant els ulls pels xiprers i els pins lluents com si algú els hagués vessat un cossi ple de mercuri al damunt. Plans que avancen i plans que reculen. Relleus i profunditats. La meva vista mai no descobreix ni línies ni detalls. No compto els pèls de la barba de l'individu que passa, ni els botons del seu vestit, i el meu pinzell no hi ha de veure més bé que jo. És cert, però per què m'ho dieu precisament ara, don Francisco? Us explico que la natura és l'únic mestre d'un pintor i de qualsevol artista. A l'inrevés de la natura, aquests càndids mestres veuen detalls en el conjunt i els seus detalls són quasi sempre falsos i convencionals. La natura és l'únic mestre de dibuix. No em sabia dir el que jo volia sentir. Per què s'entossudia a no veure'm com una dona? En aquells moments, en aquell moment ple d'encís, el seu monòleg sobre l'art em semblava estèril. Si l'art no era res en comparació amb el que estàvem vivint, tenia la sensació que ell era més jove que jo. Potser l'avorriria ben aviat. Tot i això, li envejava el fet de viure per alguna cosa. Com que ho vull tenir tot, no tindré mai res. Aquesta frase, més aviat podríem dir banal, que diu el pintor en el text que doncs, ocupa el programa d'avui, aquesta frase sembla que ens porti a una conclusió lògica, que és aquesta, és que no s'ha de voler tenir tot, perquè si es vol tot, doncs al final no tens mai res. Ara bé, la mística i l'espiritualitat profunda ens diuen precisament que aquest tot entès com a Déu no l'hem d'abandonar com a objecte del desig, sinó al contrari, que no hi ha Res millor que puguem fer amb el nostre desig que orientar-lo vers aquest que representa el tot, que orientar-lo vers Déu, que no hi ha res més, res millor que puguem fer amb aquesta capacitat de desitjar que dirigir-la cap a Déu. Això és el que, en aquesta frase tan coneguda de Sant Agustí, s'expressa amb el cor inquiet. O Senyor, ens has fet per a tu, i el nostre cor m'has fet per a tu, i el meu cor està inquiet fins que no reposa en tu. Com que ho vull tenir tot, no tindré mai res. La resposta de la mística sembla que és esplèndid, és que no has de tenir mai res. És que aquesta voluntat de tenir quelcom entès com una cosa puntual, material o concreta, aquest, el que els budistes en dirien, no? Aquesta identificar-se amb les possessions és un dels elements, si no, diríem des de la tradició budista, el fonamental, l'element de dolor o de patiment en el món. Aquest confondre l'objecte del propi desig amb una cosa finita, quan en realitat és un desig que necessita tenir un horitzó tan ampli, tan inabastable, que només amb aquest horitzó ampli i inabastable pot fer justícia a la profunditat d'aquest desig. Però això semblaria és viure una mica penjat o viure a l'intempèrie. Com pot ser que t'orientis, que col·loquis al centre de la teva vida, que conscientment miris vers un horitzó inabastable? En quina, diríem, situació et col·loca això? Doncs et col·loca en la situació del que en diem viure de fe. Es comprèn que si tu el que tens en el teu horitzó de desig és una fita aconseguible humanament, doncs quedes orientat vers aquesta fita. Si tu el que hi tens en aquest horitzó de desig és quelcom inabastable, quedes certament a l'intempèrie, quedes certament en una situació en la qual tu no pots garantir l'èxit de la teva empresa, però la teva empresa és la teva vida. Com pot ser que no tinguis la teva vida a les teves mans? Doncs bé, aquesta és, semblaria, la proposta de la mística, que es pot viure de fe, que es pot viure de forma oberta, que de fet aquesta, viure de fe, viure de forma oberta, és la millor manera de viure, la més plena de vida, la més intensa. Sant Joan de la Creu, que certament va reflexionar sobre això, ens deixa en un dels seus poemes una reflexió sobre aquest tot i aquest particular. I Sant Joan diu així: para venir a gustarlo todo, per tant, parèntesi meu, està bé, segons Sant Joan, querer gustarlo todo. No es tracta de dir, ai, no ho vulguis tot, sigues realista i vulgues només una petita cosa. No. Sant Joan diu, para venir a gustarlo todo, Sant Joan reconeix aquest és el teu desig, aquest és el meu desig, aquest és el desig humà. No abaratim el somni, no el fem petit. Orientem-nos cap a gustarlo todo, però ara orientem-nos-hi bé. I ell diu, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo. Quines pretensions, serlo todo. No quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo. De nou, quin absurd, com es pot voler saberlo todo. Però parèntesi també meu, com es pot no voler saberlo todo, com es pot estar satisfet i content sense aquest accés a una comprensió de tot el que és i existeix. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, aquest todo, has de ir por donde no posees, aquest desaixement. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. L'opressió o l'obligació servil de fer estudiar o fer anar a tots pel mateix camí és un gran impediment per als joves. També avui una segona expressió, com la del voler-ho tot i quedar-se sense res, doncs que sembla més aviat banal o doncs abastament coneguda. Això que l'escola, el sistema educatiu, per, no, amb tot el respecte a tots els qui s'hi dediquen i doncs, posen el seu esforç dia a dia precisament per arribar a aquesta individualització de l'ensenyament, per fer que sigui una experiència atractiva per als joves i una experiència alliberadora. Doncs amb tot el gran respecte per a aquestes persones, és cert que tenim un sistema educatiu que té uns objectius i que té s'emmarca d'una forma que es fonamenta més en la transmissió de coneixements que no en la descoberta de les pròpies capacitats creatives. Això que Paulo Freire, aquest gran pedagog i innovador, impulsor de la, podríem dir, pedagogia de l'alliberament, deia que no es tracta d'ensenyar paraules als nens, sinó que es tracta d'ensenyar-los a aprendre la paraula. Ensenyar-los què significa contribuir en el coneixement. No només adquirir coneixements que d'altres han desenrotllat o han descobert. De fet, aquest canvi o aquesta mirada sobre allò que és aprendre assenyala el pas de l'època clàssica a l'època moderna. A l'època clàssica, les universitats, com la Universitat d'Atenes, per exemple, es concebien com els llocs de transmissió de coneixements. Els coneixements eren un dipòsit, eren un tresor que la universitat guardava, evidentment no d'una forma material, tot i que de vegades, obvi, també amb els llibres i els manuscrits, sinó sobretot aquest tresor de coneixement que s'havia anat transmetent dels uns als altres i que els professors eren reconeguts per doncs, ser capaços de també transmetre-ho a les noves generacions. La transmissió de coneixements com la tasca essencial de la universitat. És a l'època moderna i, en concret, amb la fundació de la Universitat Humboldt, d'aquí a Berlín, o de Berlín, que és on jo també he pogut fer classes a la Facultat de Teologia, aquesta Universitat Humboldt, de la qual doncs Hegel va ser el primer degà de la Facultat de Filosofia, el filòsof Hegel, en aquesta es va reposar les bases per una comprensió moderna de la universitat, en el sentit d'entendre-la no com una institució en primer lloc ocupada de la transmissió del coneixement, sinó com una institució que sense negar el valor d'aquesta transmissió, sense excloure, evidentment, aquesta transmissió, es definia a si mateixa, en primer lloc, no com la que transmet coneixement, sinó com la que crea coneixement. Per tant, la universitat de recerca, la investigació com la característica determinant de la universitat i, per tant, no la memorització o l'aprenentatge passiu, sinó l'esperit crític, el fer-se preguntes i el mirar les coses des d'una perspectiva nova, el que diem en una tesi doctoral, per exemple, és què aporta de nou aquesta tesi. Tu no pots obtenir el títol de doctor o de doctora simplement fent un bon resum del que d'altres han fet abans teu, sinó que allò que tu ets capaç d'investigar, què ens aporta de nou? Ens has ajudat a veure, a entendre, alguna cosa que abans no vèiem o no enteníem? Quin misteri profund i impenetrable s'amaga en la imitació de la divina natura, que sense ella res no és bo, i no sols en la pintura. Al costat d'aquesta frase que ha dit el pintor del text d'avui, podríem posar-hi, com a contrast, la que s'atribueix a Simón Bolívar, el lluitador per la independència de Colòmbia i de Venezuela, l'alliberador del poble, que recorda fins al dia d'avui, sobretot doncs, des que Hugo Chávez va impulsar la seva revolució a Venezuela. Doncs bé, Simón Bolívar deia: si la natura està contra nosaltres, sotmetrem la natura. En un cas, res no es pot fer de bo sense admirar, sense imitar aquest misteri profund i impenetrable de la natura. En l'altre, la natura és vista en la seva possible oposició com quelcom a sotmetre. També a aquesta relació amb la natura podem fer referència amb el llibre del Gènesi, que té aquest passatge inicial on Déu, després d'haver fet tots les plantes i els animals i tot el que es mou en el món, acaba fent a l'ésser humà i diu: sotmeteu la natura i domineu-la. Aquest sotmetre o dominar la natura és el que el Papa Francesc recentment ha volgut corregir, i en la seva segona encíclica, que és del 2015 i es titula Laudato Si, i que això és, bueno, aquest Laudato Si és una expressió que fa servir Sant Francesc, no el Papa, sinó Francesc d'Assís, que és com lloat sigueu. Lloat sigueu, Senyor nostre, pel sol i per la lluna, el càntic del germà sol, aquesta relació profunda d'espiritualitat, de reconeixement que tenia Sant Francesc amb la natura. Aquest germà sol, aquesta germana lluna, fins i tot el germà llop. Doncs bé, el Papa Francesc ha recollit aquesta sensibilitat en aquesta encíclica, Laudato Si, del 2015, que té per subtítol De la cura de la nostra casa comuna. I en un dels passatges d'aquesta encíclica recorda, lamenta, la interpretació més prevalent del Gènesi, d'aquest passatge de domineu la natura, com una justificació, amb una relació amb la natura de sotmetiment i no amb una relació que reconegui aquest misteri profund que el pintor d'avui observa amb la natura i que tingui vers la natura no una relació de sotmetiment, tampoc, evidentment, una relació de sotmetre-s'hi. Cau una roca i no hi podem fer res. Clar, aquí podem fer. Podem posar una malla o podem doncs, utilitzar la nostra intel·ligència humana i els nostres recursos per corregir tot allò que calgui corregir, però no amb una actitud de domini despòtica, amb una actitud que no tingui aquesta capacitat d'obrir els ulls i admirar-se davant del misteri de la natura. No compto els pèls de la barba de l'individu que passa, ni els botons del seu vestit. I el meu pinzell no hi ha de veure més bé que jo. De què es tracta aquí? Quina és aquesta observació que pel pintor, protagonista del text d'avui, sembla tan essencial? Per què No està bé comptar els pèls de la barba. No seria això un detallisme, una capacitat d'observar fins al mínim detall que aniria junta potser amb aquesta admiració de què parlàvem en la frase anterior, d'aquesta capacitat de prestar una atenció total en aquesta natura i en tots els detalls que ens ofereix. Doncs bé, sembla que no. Sembla que aquest artista, que aquest pintor, menyspreï, gairebé faria servir aquesta paraula forta, aquesta atenció al detall, quan l'atenció al detall es fa en detriment del copsar què? Del copsar potser allò que la pintura impressionista, que ja avanço que ve bastant més endavant del pintor protagonista del text d'avui, que aquesta pintura impressionista també va copsar i va intentar transmetre, que és què significa copsar una atmosfera, què significa copsar allò que té de més revelador una escena, allò que transmet com a totalitat, allò que transmet com a escena global, no un detall o un altre i fer un preciosisme gairebé fotogràfic, sinó desvetllar, revelar, fer emergir la força, la intensitat d'una vivència. Aquesta seria la tasca de l'art. El text d'avui correspon al llibre, a la novel·la o al conjunt de relats, són tres relats, titulat La dona dels 100 somriures. I l'autora és Mònica Tsugostova. Com deia, són tres relats. El primer és El vas de cristall. I és d'aquest primer relat, El vas de cristall, de Mònica Tsugostova, que ens sorgeix el text del programa d'avui. Aquest vas de cristall es tracta d'un vas que la duquessa d'Alba hauria regalat, segons el text, a qui, també segons algunes fonts, va ser el seu gran amor. I aquest és el pintor Francisco de Goya i Lucientes. De fet, el text d'avui i tres de les quatre frases que he triat per comentar són textos directes de Goya. La que no ho és la primera, que deia això de l'absolut. Podria correspondre al seu pensament, però no n'és una cita directa. En canvi, tot el que deia de la pintura, de l'admiració de la natura i això dels pèls de la barba, que no es tracta de veure'ls un a un o reproduir-los ni els botons de l'armilla, sinó que es tracta de copsar la força que té una escena i l'impacte subjectiu que genera, això són cites directes de Francisco de Goya. L'autora, Tsugostova, va néixer a Txecoslovàquia, a Praga, però viu des dels anys 80 a Barcelona, on ha fet de traductora i escriptora. Gràcies a les seves traduccions, Maria Mercè Marçal, a la qual vam dedicar un dels programes anteriors, va conèixer la poesia de les poetes russes Anna Akhmatova i Marina Tsveteva. Tsugostova, l'autora d'avui, dona protagonisme a les seves novel·les a dones que trenquen els estereotips i aporten una visió diferent de les realitats històriques o actuals. Per exemple, el seu darrer llibre, Roses de part de Stalin, de 2015, narra la vida de Svetlana, la filla de Stalin. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu una molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.